Heu de saber que l'any 1968 varen passar moltes coses. El maig francès, la primavera de Praga, la victòria de Maciel a Eurovisió i la reorganització del moviment obrer a Mallorca.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Amb aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui ho fem amb en Lluís Fortesa, que ens acompanya aquí al control tècnic, i avui tenim la companyia d'un historiador, de Pere García Munà.
Una matina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una matina mi sono alzato e ho trovato
Pere Josep García Munà va néixer a Pollença el mateix dia que Giuseppe Saronni s'imposà la desena etapa de la Vuelta de l'any 83. És historiador i va fer un doctorat a la UNED amb una tesi titulada Sindicalismo en Mallorca durante la transición 1973-1981, que ara, publicat per Edicions Documenta Balear, ha transformat en un assaig més divulgatiu titulat Obrers i sindicats de la dictadura a la democràcia, Mallorca 1968-1981. Un tema ben interessant que volem comentar en profunditat precisament amb ell, amb en Pere Josep García Munà.
En profunditat.
I ha vingut aquí als estudis d'IV3 Ràdio. Pere, com estàs? Benvingut.
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu. Aquesta va ser la teva tesi doctoral.
Sí.
I ara és un llibre que sempre va bé.
Sí, la veritat és que ja era hora, perquè la vaig llegir o la vaig defensar fa 10 anys. Uh-huh. I ha estat un procés de 10 anys de desintoxicar primer d'aquest tema, perquè les tesis doctorals te deixen loco. I ara ja m'he decidit a traduir-la, simplifiquen-la i publiquen-la en català.
Ho havies de pair una mica, no?
És que les tesis doctorals, no conec que ningú que hagi fet una tesi doctoral,
després...
com a mínim d'història, que hagi quedat bé del cervell. Se necessita repòs, se necessita un pot de salut mental i després ja t'hi pot tornar a posar.
Sí, sí, sí. Sí, però ara si ha arribat aquest llibre, supos que també necessari per explicar aquest període de la història de Mallorca.
Sí, i a part d'això, la transició és un període molt complex i molt interessant, sobre el que s'han dit moltes coses, i està com a molt de moda, també. Jo m'he donat compte que darrerament, fins i tot, ahir vaig acabar de veure la sèrie L'anatomia
d'un instante.
T'ha agradat?
Gens. És horrorosa.
Tu l'has vist, Xisco?
És que se nota que jo no som historiador. Perquè a mi, que m'ho contin així com ho conten a la sèrie, a mi ja me va bé.
La sèrie està molt ben feta, els actors ho fan beníssim.
Se nota que hi ha euros darrere aquesta sèrie.
Sí, sí, sí. El que passa és que pareix que la transició va ser un procés que se va fer a través de les elites, en Rei, en Carrillo va cedir, en Suárez tenia molt clar... Però, clar, i el poble, i Espanya, i la gent que se jugava la cara en el dia a dia per transformar la societat. Això, clar, aquest llibre d'Anatomia d'un instant, jo crec que me'l vaig llegir l'any 2009, i és quan hi havia la idea, o se mos havia venut la idea, de que la transició era una cosa que s'havia decidit des de dalt, des del franquisme, i els franquistes havien decidit fer un canvi cap a la democràcia perquè ja tocava. Però, clar, des d'aquell moment fins avui en dia... Tots els estudis historiogràfics seriosos xerren de que sense l'empenta d'un poble decidit cap a la democràcia era impossible fer aquest canvi. El poder no hagués mullat sense una empenta des de baix.
No, jo sé que no s'ha desclassificat tot. Es dir que se desclassifiquin els papers de la transició, crec que fliparan bastant.
Sí, el que jo crec que... No, el tema 23F no crec que se desclassifiqui mai, o se perdran papers... per qualque banda,
no,
perquè...
O passarà com als Estats Units, que ho desclassificaran d'aquí dos segles, quan ja ningú pugui veure's afectat, sí, com a resultat d'allò que expliquin aquest document.
Quan no quedi monarquia, vols dir, no?
No ho sé, això ja... Això ho diu en Pere Josep García Munà, convidat d'avui, que ve a presentar-nos Obrers i sindicats de la dictadura a la democràcia. Clar, en el teu pròleg m'ha agradat molt que dius aquest llibre és fruit d'una tesi doctoral, com deia Margalida, dirigida per Nàngel Herrerín López a la UNED, que vaig defensar el gener de 2016. Si algú vol aprofundir dir més en el tema, la investigació íntegra és publicada a la web de la universitat, però és més llarga i no hi surt Rafael Acarrà. A mi que ja m'ha guanyat. És a dir, a mi quan ja m'ha citat Rafael Acarrà a un llibre ja a full amb allò que me conten. I te volia demanar, per què triaràs aquest tema en primera instància? Per la teva tesi doctoral, que ara s'has format amb aquest format més divulgatiu, però clar, hi va haver un moment en què tu, quan vas acabar història, vas dibuixar doctor, i has de triar un tema. Què te va interessar d'obrers i sindicats com per dedicar-te tant d'anys? Perquè, com deia el Modena Grandes, crec que era, no hi ha res millor per odiar qualque cosa que estudiar-la. Per tant, que és una mica la sensació que tu m'ho havies explicat. Però clar, quan vas estimar aquest tema, què te va enamorar d'aquest període?
Bé, hi ha dues coses. Primer de tot, que m'interessa molt la història des de baix, la història que fan les persones, les persones organitzades, i és un període que no estava estudiat aquí a Mallorca, el sindicalisme, l'obrerisme, el moviment veïnal, els moviments ecologistes. És un tema que jo m'interessava molt en un procés de canvi profund de l'Estat aquí a Mallorca, que era la transició. I en segon lloc també, jo això ho tinc viscut una mica per mon pare. Mon pare era sindicalista en aquesta època, surt en el llibre, el vaig entrevistar, i d'alguna manera sempre ho he viscut a casa nostra, en això, no?
Perquè vas periodizar del 68 al 81, perquè abans del 68 ja havia hagut moviment obrer. De fet, tu ho expliques en l'explorat del llibre, finals del D9 comença empuixant-se aquest moviment, després, durant la Segona República, sobretot, és quan agafa més embranzida, però no és el 68, estricto senso, quan tot sí que hi ha un ressorgiment, però hi havia una micona d'història. No sé si, com a historiador, t'has de fixar una data i vas dir que faré aquesta, o vas tenir una fita concreta que vas dir vull començar per aquí.
Clar, jo, nosaltres amb companys diferents hem estudiat des del segle XIX moviment obrer fins gairebé avui en dia. Sobretot la Catalina Martorell, que l'he de citar, ella ha estudiat un munt al segle XIX, principis del segle XX, però és que ja, després de la Guerra Civil, hi ha una ruptura molt gran, el que era el moviment obrer abans, en el de després. Després de la Guerra Civil, que això ho ha estudiat molt bé en David Ginard, i ara ha publicat un llibre, que és espectacular, ell explica com fins als anys 40-50, quasi fins a la dècada de 60, un moviment obrer antic s'intenta reorganitzar, fins que el franquisme el torna a fer caure. I a partir de l'any 68, que és la data fundacional, se podria dir, oficial de les comissions obreres, és un nou moviment obrer, una nova estructuració, i és per això és a partir d'aquí que jo començo la meva investigació.
I que d'anar a Margarida aquesta presentació, un any en què van passar moltes coses. Sí, era un any en què Europa era un xup-xup d'intentar canviar, venien de la Segona Guerra Mundial, d'intentar canviar segons quin tipus de dinàmiques, de règims, el mai francès, la primera de Praga, la Maciel, guanyant Eurovisió. Quines van ser les condicions socials i també humanes i de feina que varen permetre a Mallorca en els anys 60-70 que s'afavorís aquest ressorgiment sindical i de moviment obrer?
Clar, és que a Mallorca, després de plans d'estabilització de l'any 1959, s'aposta tot a la carta de turisme. I Mallorca se reconverteix, la indústria turística creix un munt, ve molta gent de fora a fer la temporada o directament ja a quedar a viure aquí. Ja havien vengut abans, però sobretot és a partir dels anys 60 que comença a arribar molta migració, sobretot del sud peninsular, sud-est, Castella de la Manxa també, i tota aquesta gent du unes dinàmiques i unes cultures polítiques que potser aquí no teníem, o no estaven tan arrelades, o el franquisme se'ls havia carregat.
Però dius a nivell sindical, que les persones...
Sí, a nivell sindical i a nivell polític.
Uh-huh. Però val dir que les persones no tenien tant de por de sindicalisme o d'agrupació o de...
És que aquí, un mallorquins...
O tanta tradició.
Clar, és que un mallorquins que s'havien significat, el règim se'ls havia carregat. I després quedava un buit important que, si tu mires qui eren els primers organitzadors de les comissions obreres, hi havia alguns mallorquins, però la majoria és el que en aquell moment, i encara avui els diuen forasters, gent que venia de fora a cercar-se la vida aquí.
Però era perquè teníem una societat molt rural, que Pentura no estava tan organitzada, o no teníem tant de moviment industrial, que no hi havia tant de moviment obrer.
És que la societat també en aquell moment, hi ha aquest doble factor que també se desruralitza, i la gent que fa feina en el camp, en el poble, molta se'n va cap a la costa a fer feina a hotels, a fer feina a souvenirs, a bars, a restaurants, o a la construcció d'hotels i de bars i de restaurants, que la construcció sempre va molt lligada a la turistificació del litoral. O sigui, fins i tot molta gent que se'n va a fer feina a l'aeroport. I si veus el creixement de barriades obreres de Palma, jo què sé, Sant Dioteria, Sant Gotleu, són d'aquests anys, de primer final de 60, principis de 70, que és de la industrialització, bueno, la turistització màxima de l'economia balear.
Clar, tu dius, ve aquest contingent de persones de l'estat espanyol, venen de la península cap aquí, clar, venen noves idees, noves maneres de fer que aquí, en un moment determinat, no hi eren, i comença amb aquesta eclosió de moviment sindical. Com va sorgir tot? És a dir, si és que se pot quantificar de qualque manera.
Bé, és complicat de dir, perquè també hi ha una onada de reorganització obrera a tot l'estat espanyol. I això és important, perquè d'aquesta onada de reorganització de les comissions obreres, sobretot en el nord d'Espanya i a Madrid i a zones de Catalunya, també arriba aquesta onada cap a Mallorca. I molta gent, molta, tampoc eren tants, però polititzada, que ja havien intentat reorganitzar el moviment obrer, pues decideixen apostar-ho tot a la creació de les comissions obreres que a nivell estatal estaven funcionant.
I com se van relacionar aquestes lluites obreres amb la transformació econòmica turística que nosaltres vàrem viure aquí a casa nostra? Perquè, clar, no és el mateix quan hi ha una fàbrica on hi ha 1.000 obrers que una sèrie d'hotels, cadascú de son pare i de sa mare, per organitzar aquesta lluita sindical i aquesta lluita obrera.
Per això, segurament, Mallorca va ser un dels territoris amb menys implantació de l'estat espanyol quan el moviment obrer. Perquè les dificultats de tenir contacte, no hi havia grans fàbriques, hi havia hotels, i dins els hotels hi havia categories laborals molt diferents, pues també hi havia un classisme que no és el mateix una cambrera de pisos que un cuiner, perquè se posin d'acord a l'hora de reivindicar. Per això, a Mallorca, el que és el sindicalisme organitzat de masses arriba molt tard, i és un dels motius. També un altre motiu és el que te comentava, gent que ve a fer la temporada. Sí, quan tu vens a fer la temporada, arreles menys, i damunt fas compte que no te teva, no t'organitzes, no t'exposes a lluitar per uns drets que saps que després, a lo millor, l'any que ve no tornes.
Bàsicament no t'ho compliques la vida amb aquest sentit. No, i també no hem d'oblidar que hi havia un sindicat vertical. No és que no hagués sindicats, n'hi havia un.
Sí.
Que eres vertical.
Sí, i el sindicat vertical complia una funció molt bàsica, que és que si tu tenies un problema amb el teu empresari, anaves allà, hi havia un funcionari que te deia això te toca, això no te toca, i ja està. Normalment a favor dels empresaris, però tenies uns certs drets que com a mínim podies anar allà i qualcú t'ajudava.
Que era una manera de mirar, de tirar cap endavant. Clar, sí. Tu has anat dividint el llibre en les diferents èpoques. Parlàvem del 68-75, la reorganització, i després ja l'any 76 parlàvem d'aquest sindicalisme camí cap a la democràcia. Clar, com va ser aquest preparar el terreny perquè encara que fos tard arribés a aquesta eclosió sindical i obrera aquí a Mallorca?
Clar, els obrers se comencen a organitzar sobretot a partir de l'any 74-75, que ja hi ha unes comissions obreres més organitzades.
Que ja se'n sumaven.
Sí, ja se'n sumaven la mort d'en Franco, i sobretot després de la mort d'en Franco, fins a se podria dir, final de l'any 76, hi ha un boom de gent que ja comencen a actuar a cara descoberta, que ja comença a haver reformes, que se'n donen compte de que, jo què sé, surt Nàrien Navarro i diguent farem reformes a l'Estat, no podem continuar com fins ara, després d'una primavera de mobilitzacions bestial. Clar, els obrers veien que les seves manifestacions, les seves lluites, tenien un efecte polític, i això encara impulsava més aquest moviment obrer.
Clar, però no era fàcil. Ara que hi ha tanta desmemòria i que hi ha tant de joves que enyoren el franquisme i enyoren hi ha gent que diu no, és que era un període com de benestar i de Pax Romana, on si no te ficaves en problemes podies viure i te podies comprar una casa a ciutat i una casa a sa costa. Clar, aquesta romantització que hem fet d'aquest període fa que llibres com aquest Obrers i Sindicats de la Dictadura i la Democràcia, Mallorca 1968-1981, d'en Pere García Munar, publicat per Documenta Balear, siguin tan necessaris. Clar, tu en el llibre expliques que era un tema de lluita i de gent que se va jugar no sa cara, sinó sa vida directament per poder millorar no només les seves condicions, sinó també saps dels companys. Venien d'un moment en què, si tu te significaves, feies una passa cap endavant, com deia Alfonso Guerra, quien se mueve no sale en la foto, en el franquisme, quien se mueve mo. És a dir, ja no és que no surtis a foto, és que directament surtes obituari.
Sí, la veritat és que aquesta romantització és perillosa, perquè s'ha de fer memòria i és important explicar el que era el franquisme, no idealitzar i tampoc caure en tòpics, perquè ja diré una cosa, lo de la casa que tu comentaves, una casa a la costa i una casa a Palma, avui dia no ho poden fer. I a lo millor el meu predins van pagar la casa en 10 anys de fer feina. Mm-hmm. Això és vera. Però és un procés de capitalisme mundial que ha fet que tot a nivell europeu, sobretot, hagi pujat de preus a partir dels anys 60. Que és una cosa que va començar amb en Franco, i damunt en Franco va tenir una certa sort, i és que va morir l'any 75, que ja era un any de crisi. Però és que la crisi del petroli de l'any 75, 76, 77, 78, 79 va fer una inflació brutal, van venir menys turistes i els obrers ho van notant, això. Ja no hi havia tanta feina, ja no hi havia tantes possibilitats, ja no se cobrava tant respecte a un nivell de vida. Clar, si en Franco hagués mort 5 anys després, és probable que aquest discurs fàcil de dir amb ell me podia comprar una casa i després no, no se pogués dir tan fàcilment.
Mm-hmm. Però quines millores se van aconseguir? És a dir, va ser un moviment fort com per aconseguir millores laborals?
Sí, mira, sobretot en qüestió de drets laborals, en qüestió de millores a la feina i sobretot en qüestió d'oblidar o de deixar de banda les arbitrarietats. Quan entra la democràcia s'estableix una legislació i aquesta legislació s'acompleix. Tu abans un empresari, un hoteler te fotia fora, pues ja t'arreglaràs. O l'altre dia xerrant amb la Maria Bonnin, ella va fer una sèrie de vagues a l'hotel Bellver l'any 73 i la van posar una llista negra i mai va tenir feina més d'un mes seguit. Ella estava a la llista negra i quan sabien qui era ella, en un mes la fotien fora, no podia fer feina. Si no arribava a ser perquè la cull una amiga, ella s'hagués viscut una carrera.
Eren coses que passaven, sí. Les represàlies que hi havia en aquella època. Clar, tu ara ja han pegat el vot a la democràcia. Mm. Clar, Mo Franco sí que se surt de la clandestinitat, ara que parlàvem d'anatomia d'un instante, no només surt de la clandestinitat el Partit Comunista, sinó que també el moviment sindical, el moviment obrer, pot començar a guanyar la força, sobretot a Balears, que no havia tingut fins aleshores. Tot i que mai hem estat una comunitat autònoma especialment sindicalista. És a dir, coses que s'han fet, per exemple, a Andalusia, que s'han fet a Catalunya, que s'han fet en el País Basc, serien impensables aquí. No sé si també per el nostre tarannà. És a dir, que això també ho hem de tenir en compte.
És curiós perquè tens tota la raó. Sempre anem a remolc i jo, en un llibre, és una de les conclusions que les que rip, que sempre hem anat a remolc de lo que estava passant a fora. Si a fora se decidia fer una manifestació, pues aquí s'assumia i se feia. Si a fora la cúpula sindical de l'UGT deia que s'havia de fer un pacte amb la patronal, pues aquí se feia, però mai hi havia una iniciativa mallorquina. Però és curiós perquè abans que citaven a Catalina Martorell, ella ho té estudiat, i a l'any 1869, que és quan se creien els primers sindicats o les primeres societats obreres, hi havia més afiliats a Palma que a Madrid. I a Madrid hi havia molta més població. No sé què va passar entremig de mitjan segle XIX fins avui en dia perquè les coses hagin canviat tant.
Aquest llibre mos dona les claus per desxifrar-ho. Sense fer spoiler, que la gent ha d'anar a comprar aquests obrers i sindicats. És un best-seller de la dictadura i la democràcia d'en Pere García Munà. Però, clar, no hi ha una resposta unànima. És a dir, són una multiplicitat de factors el que ha passat a casa nostra.
Sí, la veritat és que jo intento analitzar per què s'afiliaven els obrers en els sindicats, per què hi va haver tant de sindicats en un moment donat, perquè hem de pensar que entre Comissions Obreres, UGT, bueno, i la resta de sindicats, a lo millor hi va arribar a 100.000 treballadors afiliats en un moment donat. Però és que això a l'any 78, però és que l'any 81 ja Comissions Obreres, per exemple, va passar de 30.000 a 5.000 afiliats. Perquè la gent se donava de baixa tan fàcilment? Tot això són les coses que jo analitzo, no? Aquest procés de transició sindical d'un sindicalisme clandestí, antifranquista i rupturista, que no volien la continuïtat del règim, a com se transforma aquest sindicalisme i com passen a ser una peça fonamental d'un nou règim democràtic, perquè la nova democràcia s'assenta damunt els sindicats, damunt els partits polítics i damunt la llei. I el sindicalisme se converteix en una peça clau i passa a formar part d'un sistema i de lo que veníem de la dictadura, de la clandestinitat, passen a formar part d'un despatx, no? I de tenir estructures i de ser una espècie de... Enteneu-me bé el que vull dir. De... com ho diria? De gestories per obrers, no? De posar abogats, de quan tens un problema vas a una sindicat i te l'arreglen, però ja tota aquesta cosa sociopolítica queda una mica al marge.
D'aquí és quan comença la mala fama, precisament, dels sindicats. Clar, arribam a la democràcia, passam d'un sindicat sense clandestinitat, ho dèiem, de gent que s'ha de jugar la vida per els drets laborals dels altres, i per els propis també, però després arriba aquesta fama, mala fama del sindicalista, que en qualque moment va començar.
Sí, això és fruit del procés de la transició, i jo ho analitzo aquí en el llibre, i és que si ells varen començar a assumir que la bona marxa de l'economia també era una cosa de propis treballadors, que si els propis treballadors havien de com diuen en castellà, arrimar el hombro amb l'empresari per tal de que l'economia anés a millor, no? I això passa a partir dels pactes de la Moncloa a final de l'any 77 i tots els pactes que fan que els sindicats acceptin una minva del poder adquisitiu de treballadors. I això va fer que molta gent se desenganés de sindicalisme. Clar, els sindicats, d'alguna manera, se responsabilitzen de la bona marxa econòmica del país i deixen de fer les peticions maximalistes de millores per treballadors o del socialisme o del comunisme, com hi havia hagut fins en aquell moment.
Clar, ahir a Palma hi havia una manifestació d'autònoms. Mm. Clar, en aquest sentit, com que també està configurat amb molt d'autònoms, les Illes Balears, és difícil tenir un sindicat fort, propi. Com s'articula?
A veure, la dels autònoms és... Bueno, és que també hi ha moltes coses, perquè hi ha empresaris que són autònoms i guanyen milions, però ser autònom, com dèiem, com era mon pare, que ell deia que era treballador per cuenta pròpia, que sí. Me deia ell, clar, si tu no tens ningú a càrrec, l'empresa és teva, vas just i t'inflen a impots i damunt has de pagar una quota, facturis o no facturis, pues és complicat. Però, clar, associacions d'autònoms n'hi ha diverses, igual que sindicats n'hi ha diversos, perquè hi ha casuístiques molt diverses.
Mm-hmm. Complicat. Sí. M'agrada molt la fotografia de portada del nostre àtom.
Bé, aquesta fotografia és molt xula perquè és una assemblea de l'any... principis de l'any 77, crec jo, o final de l'any 76, ara tinc aquest dubte, que és una assemblea d'obrers aturats, que per molt que fossin aturats ells se consideraven obrers. I aquí se reivindicava feina per tothom. Era un moment encara on les lluites eren en positiu, o dir, a l'ofensiva, a demanar millores. Arriba un moment que les lluites l'any 78, 79, 80, en plena crisi econòmica, ja són a la defensiva, a intentar que no mos llevin més de lo que tenim, que no mos baixin el salari, no perdre poder adquisitiu, però en aquest moment s'estava demanant moltes coses, se demanava amnistia, se demanava un canvi polític, se demanaven sindicats lliures, se demanava llibertat d'expressió, llibertat de premsa, que tot això no existia en aquells moments. I eren assemblees, com se veu a la foto, multitudinàries.
Fins això és Mallorca?
Sí, això és Palma, i hi ha com a 2.000 persones. Hi ha poques dones, però se'n veuen. Que això també és curiós, perquè el món sindical sempre està molt masculí.
Aquest és un altre meló,
sí.
Que no sé si l'obris en aquest llibre o no, si l'ençates de qualque manera.
Hi pas per damunt, perquè vaig voler entrevistar també a dones, sindicalistes, i bueno, això sabeu molt bé, la documentació, les executives de tots els sindicats, majorment tots eren homes. Vaja. I la dona, pues, si li feien una secretaria de la dona, que a Comissions Obreres varen posar una coromaiol, per exemple, i ella ho deia, me varen posar allà perquè no protestés més, però pintava poc.
Hi ha coses que no canvien. T'has quedat amb ganes d'estudiar, que va passar del 81 endavant? O això ja has dit, jo ja he fet la tesi, ja he contribuït en la meva investigació, ara que siguin altres que se posin a investigar a partir dels anys 80?
Clar, jo me cau com a molt a prop i el que sí m'he quedat amb ganes és d'estudiar més la transició amb altres moviments socials. Vaig fer un llibre fa estona d'ecologisme i l'ocupació de la Dragonera, que és un tema que m'apassiona, i crec que s'hauria d'estudiar més l'ecologisme i també o moviments contraculturals, tipus el Front de l'Alliberament Gay, que també va tenir un paper, els insumisos, objectors de consciència, i fins i tot les associacions de veïns, com se van articular. Crec que també són una formaven part d'aquest moviment contra la dictadura i a favor d'un canvi de règim.
Mm-hmm. I de Pere, moltíssimes gràcies. Tenim una part escrita més de la nostra història gràcies a la teva tesi, i ara en aquest llibre publicat Menjavents, col·lecció Menjavents de Documenta Balear, Obrers i sindicats de la dictadura a la democràcia, Mallorca 1968-1981.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres, i només vull dir una cosa: menos Franco i més Rafael Acarra.
Per favor, o menos Franco i més Franco Battiato, si m'apures.
No tenim cap cançó preparada d'anar a Rafaela.
No passa res. Explota, mi corazón.
Abans
sempre.
De començar, Pere, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ara tornem.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre, no?
Dora Muñoz.
Com estàs, preparada?
Sí, vamos.
Idò, quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Ser poc, quan m'aixec. De vegades faig...
I quina és la darrera paraula que dius abans d'anar a dormir?
Bona nit.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Ha de ser real, perquè ara m'han recordat del supercalifragilisticoespialidoso.
Molta gent diu aquesta, diu aquesta.
No, mira que és antic, això, i tots mos en recordam.
I quina és la paraula més curta, que saps?
I...
Quina quina paraula te costa pronunciar?
Totes les que tenen les os obertes, perquè jo som de llengua castellana, i això de l'ava oberta me costa bastant.
I quina és la paraula que més repeteixes en el teu dia a dia?
No.
Quina paraula fas servir per saludar, normalment?
Hola.
I quina és la paraula més amorosa que fas servir?
Tampoc ho sé. Que desastre,
eh? I quina és l'expressió que utilitzes per xerrar de sapte sexual?
Follar.
Bé, ja per acabar, quin és el teu moment tèntol, el teu moment de relax del dia?
Després de dinar.
I quan penses en aquest moment, si haguessis de dir una cançó, quina diries?
What a wonderful world.
I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. Cry. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world.
Yeah. IB3 Radios. Participació.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons. Que són bones de collons.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te digués.
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No comata amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Quina paraula creus que s'està perdent?
No, ni no, no, ni no, una engronsadeta en el meu petitó. Engronsar és una paraula que no estic molt segura de que estigui en desús, realment, però sí que és vera que no l'he escoltada gaire durant aquest any. I no fa gaire que som mare, i és vera que segueix molt de continguts relacionats amb la maternitat, amb la cura d'infants petits, i supos que engronsar un infantó és una de les regles bàsiques, no?, per surar-lo, sobretot el primer any. I no és una paraula que senti que el meu entorn utilitza, ni que vegi molt escrita enlloc, ni a les xarxes, ni de més. Per tant, res, és una paraula preciosa pel significat i pel que suposa, i aquí la vos volia recordar.
Marotades i marotismes, amb Joana Marató.
I ja tenim aquí a la batejada com l'alegria del dilluns. Joana Marató, com estàs?
Bon dia. Ben constipada, però no passa res, perquè només per escoltar i sentir aquesta sintonia ja paga la pena venir aquí, a Tenton.
Sí,
I veure't vos. I veure't vos.
Te la poses a casa teva?
No, no la tenc, però crec que la demanaré, perquè és que troc que així te puja l'ànim.
Fa molt per tu, sí. aquesta sintonia.
Fa
les coses com són.
Marotades i marotismes, està clar. Però bé, sabeu que avui fem una mica de festa? Arribaven a 150 marotades i marotismes. Per favor, bravo, bravo.
150?
150, que se diu aviat, eh? Però són 150 setmanes aquí, al peu del canó, amb
bé, hi ha hagut...
Que no n'has fallat ni una.
Qualque,
sí,
hi ha hagut qualque guaret.
Sí.
No passa res.
Però són 150.
Tots tenim dret a descansar.
150 setmanes a Tentol i 150 vegades que hem intentat analitzar la vida moderna en la mateixa profunditat que una cureta de mones a light. Aquesta metàfora he fet avui, com et sembla?
Meravellós. Ah, és que...
La vida moderna.
Si realment t'hi posassis, jo crec que seria la reina del haiku mallorquí.
Tampoc entenc...
No, sí.
Sí?
A tu t'apega molt la poesia japonesa.
Idò, mira, avui he llegit un tuit que deia poesia sempre, encara que sigui en prosa. Ja saps que a mi jo soc molt de la poesia, per tant, poesia sempre. Bé, avui venc a parlar-vos d'un fenomen universal, internacional i intergalàctic. Escoltau-me bé, perquè sé ben cert que tots estreu d'acord en que hi ha una cultura de quedar per posar-se al dia.
Capítol 150. Quedar amb amics. Missió impossible.
Per ambientar això, que...
Clar, però és que molt enrere, amb aquesta música.
No, però és que m'encanta, li donen a en Lluís. Ara, és que tota una explicació, se l'estim, per favor. Perquè en Bob Sinclair ens canta això de El món el món que aguanti, no? Sí. World Hold On, el món que aguanti, que tots se'n van orris. I do, avui xerram...
Joana Maroto, la reina del B2 d'anglès, aquí fent traducció, molt bé.
Bé, jo he triat aquesta cançó perquè a part de que me sembla meravellosa per ballar-la, me sembla meravellosa sa lletra, no? Que el món se'n van orris, i és vera. I do, si avui xerram d'això... tan nostre que és trobar-nos amb els amics cada, què sé jo, 75 dies, 3 hores i 45 minuts, i sempre gràcies a un Google Calendar, perquè això és així, vull dir, jo aquest dia no puc perquè tenc un dinar o perquè tenc pàdel o què sé jo. Vos passa o no vos passa amb això, amb els amics?
Totalment. Jo aquesta setmana, sí, passa. Jo aquesta setmana tenia... havien de quedar en dos cercles diferents i no han quedat.
Impossible.
Perquè darrerament s'ha posat molt de moda que hem de ser tots.
O tots a cap.
O tots a cap, sí. És una mica fuentevejuna de ses amistats. I arriba un moment que dius, crec que hem d'aprendre a acceptar que no tots podem anar sempre
és
a tot.
És que t'anava a dir, jo
que...
ara...
Quedam la setmana que ve. La setmana que ve sí, quedam. I
sí,
passa una setmana...
Però resulta que la setmana que ve és això que no me va bé.
No, però
no.
La setmana que ve ningú diu res.
Bé, llavors he de dir que aquest cap de setmana
havia
fet una quedada amb amigues. Feia, bé, jo amb aquestes amigues m'acosta molt quedar. Feia dos mesos que m'havien donat hora i en el final una no ha pogut venir. I l'altra me va dir, mira, jo crec que ho hem de tirar endavant, hem de quedar, perquè és que si no... I vaig agrair que no se posposàs, perquè és que si no ja me veig d'aquí l'any que ve sense poder veure en aquestes amigues, però bé. Bé, jo crec que abans, a la nostra joventut, que és que ja poden xerrar de la nostra joventut, perquè ja tenim una edat, que va ser fa dos tàpers i mig, tu deies, ei, sortim, fem qualque cosa... paf, i sorties, i ja està. No hi havia discussió.
I no hi havia WhatsApp.
No hi havia res, i ara dius, ei, sortim, quedam, morvem, i te responen. Espera, que he d'obrir l'agenda. I te diuen, disponibilitat estimada, gener del 2027, vols confirmar la reserva? Però, clar, que també aquesta ets altra. I quan finalment quedes, què fas? I de posar-te al dia, fas com un resum executiu de la teva vida, perquè, clar, fa tant que no te veus que has de posar una mica ordre del dia.
Executiu, que no exhaustiu. Executiu,
també,
sí.
Executiu i exhaustiu, les dues coses. Quantes vegades heu fet això? Queda per fer com un resum d'aquests 75 dies que fa que no ho veus en qualque amic.
Clar, però és que d'entrada ja fa peresa que sigui així.
Sí.
Llavors, si surt i ve bé, perfecte, però aquest han de quedar perquè mos han de posar al dia... Dius, ostres, és que com s'ha de fer ja recapitular què he fet durant aquest temps?
Jo amb això sempre he tingut una teoria. Qui vol,
pot.
Sí. I qui no, té excuses. Ho dic perquè, i sempre dic el mateix, perquè és una frase que m'agrada molt. Si Nicolas Sarkozy, ara a presó, petit o nostre...
No, ja no.
Bé,
ahir va estar dos dies.
Que ha passat per la presó. Va tenir temps d'enamorar Carla Bruni mentre era president de França. Tu, que fas feina a una botiga... i com a lo màxim que has de gestionar és serena del teu moix, també podries trobar una estona per quedar-se gent.
Però, estimat, passa-mos sempre
excuses,
a temps. Passa-mos i són intentalitats.
I resulta que lo millor hem de deixar de ser tan hipòcrites i hem de voler deixar de creure en que tenim tant d'amics o tant de cercles d'amics, perquè si l'únic que feim és anar com a posposant aquestes quedades, a mi arriba un punt que ja me fa molta presa. I jo dic una cosa, si jo...
Que pot qüestionar l'amistat.
Si jo, que tenc una agenda plena a les totes, trob mitja hora, una hora, un sopar per quedar amb tu, que tu no el trobis, a mi m'ho fan sobremanera.
Bé, tens tota la raó,
Bé, hi ha gent que et segueix en aquesta taula mateixa i no vull donar més explicacions.
Tira, perquè ja mos estàs escopint, eh? Gràcies, Lluís.
No, però en Celestí sap perfectament que no anava per ell.
Contat
no,
així...
perquè ja som el nou. El nou que he arribat,
clar.
Contat així, fa com a gràcia, però és un tema que m'ha fet cavilar a les totes. I d'exemples entenc a pelades i a por velades. Mireu, si no, avui la meva amiga Marga Capó... Marga, per favor, escolta bé, perquè sé que ets de l'altre costat de la ràdio, a dins del cotxe, com us escoltes. Primer de tot, he d'anar a molt d'anys en directe, perquè avui fa anys.
Ah, molt
d'anys, Margarida Capó. De sort.
Anys i anys.
Anys i anys per molt d'anys. Jo, a les 6 de matí, ja l'he felicitada. I clar, que m'ha contestat ella? I d'escolta.
Oh, l'estimada, men. La costa es pont i jo troc que sí o sí hem de quedar, Joana. Feim dos i allarguem en aquest pas. Molt bé, vos estiu. Molt bé, un pitjar d'estació de l'any. I podem donar gràcies. Jo troc que aquest pont hauríem de mirar de moment si quadram. Tot a parell, com ho tento per quedar per fer un cafetet? Qui diu un cafetet diu un dinar. Qui diu un dinar, diu un tardeo. Però bé, si començam amb un cafè o un bon berenar de matí, ja haurem fet molt. Tu diguem és que mirant de quadrà i jo crec que val la pena, no? A veure, tot són excuses, excuses de mal pagador, perquè si hi ha llanes, se troba el moment. No t'apareix. I a més que molt bé un pont per davant, moltes hores, un parell de dies, el lotet, que estem a dues passes. Vinga, posa dia i hora i tu pagues el cafè.
Mira, tu si és
molt
viva.
Molt d'acord amb Marga Capó.
Però ja m'ha entaferrat a pagar el cafè i és ella que fa festa. Tu que has de pagar el cafè. Però
per,
sí.
Per allesar que tu tens euros.
És vera que molt bé un pic
per estació.
Un pic per estació, és que estic com empagaïda. Marga, mos hem de veure aquest pont. Vull dir, jo me compromet, tot Balears és present i testimoni de que aquest pont...
Sona molt fort, un pic per estació, però...
Però és la realitat.
Acaba passant, a vegades.
Sí, 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 realment. I jo me demano, si necessiten tanta planificació per veure els amics, és que realment no tenim temps o és que m'he oblidat donar-li valor al temps compartit? Tornant en el tema d'avui, dir-vos que els experts diuen d'això que avui xerram, catch-up culture. Nosaltres li deim quedar per rajar una estona i després desaparèixer més que un tàper de croquetes a una festa familiar. Vull dir que així de senzill. Clar, després resulta que els sociòlegs diuen que vivim massa ràpid, que programem massa, que feim de sa vida una checklist i espontaneïtat ha mort. Descansi en pau, perquè ja no mos queda aquell moment de dir...
Sí.
Xisco, què fas ara? Què fas ara? Ara la Xis, què fas?
Xis, perquè anava a dir ara. Ara,
ara, ara la Xis i un minut.
Ara la Xis i un minut, tendré 20 minutets abans d'anar a les 5 dies, que avui temps fa fresc.
Oh, ja no poden quedar, vos després diu que no poden quedar, eh?
Joana Maroto.
Testimoni,
te dic una cosa, estimada, no me facis mostrar els peus en directe, perquè saps perfectament que ses tres darreres vegades que t'he dit d'anar a sopar...
Mentida.
M'has dit que no t'havia avisat amb prou antelació i que tu, hora per hora, no podies venir jo a fer un sushi. I saps, que i saps que estic explicant una història verídica.
Me queden dos minuts.
Cosa dia i hora.
No volia contar-ho, però m'obligues.
Bé, aquests retrats no me'ls esperava ara, però bé.
No, jo tampoc m'esperava que te fessis la sueca, avui que n'hem parlat, d'aquesta manera, davant tot Balears, però bé.
Bé, després hi ha aquesta gent que diu que en les xarxes socials ja estem en contacte, ja estem connectats. Això tampoc és així, entre d'altres coses, perquè quina gràcia té, jo que sé, veure que fan els teus amics per les xarxes socials, les velles que fan, els peus que mostren, perquè per fort tothom mostra els peus, jo no sé què passa
encara
amb la gent.
Ara, però
en l'estiu, perquè són a la platja.
Estiu, sí.
I ara mostren els peus davant la xamanea. No, per favor.
Hi ha molta cultura podòfila, veig. Això s'hauria de revisar. Pens que això és una altra marotada.
Les tenen guapos, per cert, en els peus.
Hi ha gent que no són mostradors.
Aquest culte dels peus haurien d'investigar d'on ve.
Bé, però jo vos vull dir que alerta que hi ha esperança. Perquè els peus proposen sa amistat cuinada fa lent. Sa amistat lenta. Això és com sa slow food, però amb els col·legues, amb els amics. Quedar sense un pla, sense pressa, sense objectius, com quan teníem 17 anys, o jo me passava, i te passaves 3 hores assegut, literalment, en el banc del poble, en el congelat, sense fer res productiu. En els predícers de Souba,
sí.
Jo crec que és la marca del meu cul de les vegades que he assegut allà. Així que, estimats maroters i marotistes... què vols pot dir? El consell d'avui està clar. Deixeu de posar-vos al dia i tornau a posar-vos a viure. Feu un cafè, una volta, una pizza, un passeig, el que siga, però una condició. Sense agenda, sense rellotge, sense emparants emocionals, perquè si només ens contant la vida, mos perdem la part bona, viure-la plegats. I
tenim a pas de 14 segons, així que adéu, que vagi molt bé. Fins la setmana que ve, xerrarem de peus.
Fins la setmana que ve, Joana Maroto. Te veuré demà al dia perquè mos paguen per anar-hi.
Exacte.
Perquè si no, no mos hi veuríem.
Duràs donuts?
No, demà no.
Ah, i d'arròs.
Estimada, no.
No, però de vegades ja n'exigeix, no podem dur donuts cada dia.
No, no mos convé gens.
No podem menjar tant de sucre, consum ocasional. Maroto, gràcies, estimada. Fins la setmana que ve. I ara, moment, per una miqueta de guateque.
El Guateque Musical.
I acabam aquest programa amb una mica de música i el nostre particular guateque, avui dedicat a un cantant andalús, en Joaquín Sabina.
Sí, el cantant d'Úbeda va cloure a nit la seva gira de comiat i adiós al Movistar Arena de Madrid, i per això avui li dedicarem aquest guateque. Començarem per un dels seus primers èxits, Pongamos que hablo de Madrid, i del disc Malas Compañías, considerada gairebé un himne de la capital d'Espanya i del despertar de Sabina com a veu urbana i crítica.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid.
I seguim ara amb Calle Melancolia, també del disc Malas Compañías. Va ser un dels primers retrats íntims de Sabina. Solitud, carrerons i aquella manera única de posar poesia a la tristesa quotidiana. Una joia dels seus inicis, considerada encara ara una de les seves grans cançons.
Vivo en el número 7, Calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía.
I pegam un bot fins al 1987 i el disc Hotel Dulce Hotel, que se llama Soledad, una balada introspectiva amb to melancòlic i aventures estil Sabina, que mostra el costat més íntim del cantant.
Algunas veces vivo y otras veces la vida se me va con lo que escribo. Algunas veces busco un adjetivo inspirado y posesivo que te arañe el corazón. Luego arrojo mi mensaje, se lo lleva de tipaje una botella al mar de tu incomprensión. No quiero hacerte chantaje, solo quiero regalarte una canción. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna.
El 1992 no només va ser any olímpic i de l'Expo de Sevilla, també va ser l'any que Sabina va publicar un dels seus discos més reeixits, Física i Química. No s'ha de confondre en la sèrie,
eh? Evidentment.
On hi trobem un dels grans himnes romàntics de Sabina, que va catapultar-lo a la fama massiva amb un milió de còpies venuts.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. dijimos adiós. Ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me
dijera. Dos anys després va arribar l'àlbum Esta boca es mía, amb cançons com Por el boulevard de los sueños rotos, un paisatge sonó íntim i sabiner que sona així.
En el boulevard de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, vestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chabela.
El disc Yo, mi, me, contigo, de 1996, Sabina el va tornar a posar íntim i va mostrar una vegada més la seva habilitat per combinar decepció, nostàlgia i redempció amb un to intimista. I, sin embargo, aquesta cançó segueix sent molt escoltada avui en dia.
Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura.
Contigo és un bon exemple de la capacitat de Sabina per reinventar el discurs amorós, lluny dels tòpics, amb ironia i sensibilitat. És un dels temes preferits entre amics i col·laboradors en els seus homenatges recents.
Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros, yo no quiero sembrar ni compartir, yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz, yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero.
Moment ara per La canción más hermosa del mundo, una de les meves preferides de Sabina, en què si coneixes una mica la seva vida, pots llegir entre línies alguns detalls biogràfics.
Mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero. Mi Cantinflas, mi Bola de Nieve, mis tres mosqueteros.
mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete, mi siete de copa. El zaguán donde te desnudes sin quitarte la ropa. Mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera. Una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo.
Yo I tancarem ja la paradeta amb un dels seus darrers èxits, 19 dies i 500 noches.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes en eso de que...
I fins aquí el Tentol d'avui. Gràcies a en Lluís Fortesa, que duia els comandaments tècnics, en Antoni Guisca Farà, cineasta premiat. Enhorabona, estimat.
Gràcies.
Celestí, Miquel, fins demà.
Fins demà.
Tornem. Adéu.